migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE, des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. I, si em permeteu, farem una reflexió del que... Fins i tot em poso pesat parlant d'això. I és enlluernar-nos amb les tecnologies. Possiblement és la pitjor cosa que podem fer, però també és normal. És normal perquè et ve una IA, et ve el mòbil, et ve tot això i dius, ostres, és que és la panacea, és que tot això em serveix d'una manera brutal. Però sí, moltes vegades aquest enlluernament, quan baixa, deixa entreveure les mancances que deixen tecnologies que, de les que fem abús. No ús, sinó abús. I si em permeteu, parlaré d'una d'aquestes mancances que deixa, i és escriure a mà. Com ho sentiu? Com ho escolteu? Escriure a mà. Bàsicament, quan tu escrius a mà, millora la memòria, sobretot en els petits, afavoreix la coordinació motora, posa ciments a les bases de l'aprenentatge, i entre els adults, doncs, millora la comprensió lectora, ajuda a prevenir el deteriorament cognitiu, i la veritat és que cada cop més és un art, per exclusivitat, el fet d'escriure a mà, entre altres coses, i amb pros i contres de deixar d'escriure a mà. Escriure a mà té tots molts pros i pocs contres. La veritat sigui dita, els contres serien en funció d'una reunió, jo que sé, que hagis d'anar molt de pressa, i les tecnologies t'ajudin a això. Però deixar d'escriure a mà, que cada cop passa més i cada cop és més important, ens ho hem de pensar. Ens ho hem de pensar. Us faré una pregunta perquè respongueu a vosaltres o al que tingueu al vostre voltant. Fa quan no escriviu a mà? No allò de fer una noteta, que jo a vegades faig una noteta, noteta de xorres i no, parlo d'escriure a mà un paràgraf, una nota, una cosa més extensa. Fa quan no ho feu? Fa quan? Doncs possiblement des de que el mail és mail, des de que l'ordinador és ordinador i des de que el mòbil ens ha pres tots aquests missatges. Penseu. Què porta de bo i què porta de dolent? Doncs hi ha un què. Dins d'això que sembla tan... Bueno, i què? Luego con el móvil. Passa alguna cosa? No, no passa res. Però sí que el teu cervell s'acostuma a altres coses. I sí que en funció de la teva etapa de la vida pot ser beneficiós o molt beneficiós o imprescindible, fins i tot, escriure a mà. En parlem amb el Raül Carrera, psicòleg generalista. Raúl, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Cuánto tiempo hace que no escribes a mano? Yo un montón, ya voy yo por delante. Un montón, ¿eh?
Pues mira que yo intento, yo para los para mis pacientes, cuando voy tomando nota de lo que vamos haciendo en las consultas, siempre que puedo escribo a mano, siempre que puedo.
Muy bien, muy bien. Oye, empezamos por los pequeños, ¿vale? ¿Qué beneficios les trae escribir a mano? Si es que los trae, porque igual no, ni fu ni fa.
Sí, hay muchísimos beneficios. Por ejemplo, cuando tú escribes a mano, tienes que ir mejorando poquito a poquito tu letra. Entonces, lo que se les enseña también es que se pueden equivocar, que se pueden frustrar porque el profesor les dice, esto no lo entiendo, y ellos esforzarse para mejorar. En cambio, cuando tú escribes directamente al ordenador o con el teclado, todo el mundo tiene la misma letra, y claro que es mucho más legible y más fácil para el profesorado poder entenderlo, pero entonces tampoco hay un esfuerzo consciente para mejorar una traza. Y por lo tanto, detrás de ese esfuerzo, que también se te había beneficiado, a modo de, pues estás mejorando la letra, ahora se entiende mucho más, o ahora es más tuyo, tiene más personalidad.
Conforme a la personalidad, perfecto, y conforme a la letra, perfecto, pero conforme al cerebro, ¿nos ayuda en algo? ¿Nos desarrolla alguna habilidad o alguna zona neuronal?
Sí, mejora lo que son las funciones ejecutivas, que son las funciones que están en la parte prefrontal del cerebro, encima de los ojos sería. Tenemos, por ejemplo, que mejoramos la atención selectiva, es decir, nos permite diferenciar lo que es relevante de lo que es irrelevante. No sé si te pasará que, por ejemplo, últimamente cuando tienes que tomar notas sobre algo, si lo haces con ordenador, seleccionas muchísima información. Lo pones todo. En cambio, cuando tienes que escribir, como requiere un esfuerzo y el espacio es más limitado, te obliga a seleccionar lo que es relevante de lo que es irrelevante.
Ostras, no había
Pasa
pensado en
mucho.
esto, qué interesante. O sea,
Pasa
digamos que
mucho,
haces
por
como un
ejemplo.
autorresumen de escoger la información que crees esencial o imprescindible.
Totalmente. Pasa, por ejemplo, con la gente que está tomando. Cuando les obligan en el instituto o también en la universidad a tomar notas a mano, es más en el instituto, ¿no? A mano. Como no están acostumbrados, porque lo que hacen es seleccionar y tomar nota absolutamente de todo lo que dice el profe, después se ponen nerviosos porque no saben seleccionar lo que es importante de lo que dice el profe, de lo que no lo es, y por lo tanto para ellos, pues eso, ¿no? Les cuesta discriminar, ¿no? ¿Qué pueden anotar y qué pueden no anotar?
Es alucinante,
Después.
esto es alucinante. En este caso no era consciente de esta situación.
Después también, por ejemplo, a nivel espacial, cuando tú estás haciendo a mano, lo escribes en un contexto que está más reducido, que está limitado. Y entonces tú sabes, cuando tomas notas, por ejemplo, tienes que estudiar para un examen, tú sabes, por ejemplo, si lo tienes escrito arriba a la derecha, abajo a la izquierda. Pero en cambio, cuando es escrito todo ordenador, es todo plano. Porque además después tampoco lo imprimen. Entonces, a la hora de recordar información y localizarla en el espacio, es una pista que no la pueden utilizar. Por ejemplo.
Es alucinante en qué momento nos descubrimos todos los beneficios que pueden ser para nosotros, vaya, escribir a mano. ¿Qué perjuicios trae no hacerlo? O sea, cuando dejas de escribir a mano, cuando eres ya adulto y demás, ¿esto trae algún perjuicio?
Por ejemplo, a nivel de faltas de ortografía, como si tú escribes con ordenador, automáticamente ya está puesto el autocorrector. Entonces, hay muchas faltas de ortografía que no las corriges de forma consciente
Ya lo hace el
porque ya te lo hace el
ordenador, sí.
ordenador. O, por ejemplo, a la hora de estar atentos, ¿no? Cuando tú estás escribiendo, solo puedes estar atento a la escritura, a lo que dice la persona que está, no sé, explicando un temario, por ejemplo, o el cliente que te está explicando algo y tú estás tomando nota. Pero si tú lo que haces es hacerlo todo ordenador, como está automatizado, y no tienes que estar atento a tantas, digamos, a tantas variables, es mucho más fácil que te puedas despistar. En cambio, si tú estás escribiendo a mano, es que solo puedes escribir a mano.
O sea, claro, y ahí estás concentrado lo que tienes que estar concentrado. Serían los beneficios y perjuicios. Si tú dejas de escribir a mano, entonces pierdes esa habilidad o se reduce esa habilidad.
Se reduce, sí. Y va un poquito como en consonancia a la sociedad de la que estamos, ¿no? De dificultad para eso, para prestar atención, para centrarte únicamente en una tarea, para esforzarte, para tolerar que te digan que no se entiende la letra y que la mejores, para mejorar el que es el tema de la ortografía, que año tras año ya se ve como a nivel lingüístico estamos bajando también las capacidades. Al final parece como un hecho muy absurdo, ¿no? Muy simple, que como si no tuviera tampoco esa trascendencia, pero realmente sí que la tiene, y a nivel de funciones cognitivas también.
Cuando eres más mayor, cuando eres ya muy mayor, básicamente, ¿sí es beneficioso escribir a mano?
Sí, también, porque todo lo que sea desarrollar el área del lenguaje es un factor protector muy sano para, por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer. Cuanto más desarrollo tienes el lenguaje, por ejemplo, en este caso también la escritura, que tiene que ver 100% con el lenguaje, estás reforzando áreas del cerebro que después a la larga se ven perjudicadas. Entonces, si tú esto lo preservas, después te permite mantener esas funciones, como por ejemplo, pues mejorar la comprensión, mantener el tema de reducir el número de faltas de ortografía, estar más atento a la tarea que estás realizando.
O sea, Raúl, estamos hablando un poco de ejercicio mental, ¿no? Estamos hablando del sudoku de las letras en este caso.
Sí,
Se
sí,
hace el
sí.
gimnasio en el tema este. Y la última pregunta, que aquí no sé si sabrás o no, la manera de escribir a mano, sobre todo cuando somos pequeños y ya más grandes también, claro, todas las edades. ¿Es mejor letra ligada Esto que vas juntando las letras, como me enseñaron a mí de pequeño, que se me ha olvidado hacerlo y ahora me costaría mucho. O letras separadas, tipográficas, que eso ya se puso de moda un poco cuando empezaron las máquinas de escribir en su época a no juntar las letras. ¿Cuál sería lo más adecuado? No sé si me estoy rizando mucho el rizo con esta pregunta.
No, yo soy partidario de hacerlo por separado. Inicialmente con los niños chiquititos se enseña la letra ligada, pero después separarla. Porque así después puedes mejorar la grafía. Yo lo hago, por ejemplo, con los chicos. Les hago todas las letras y les digo, esta semana, por ejemplo, practica la A o practica la S. Y así la grafía la van practicando de forma individualizada y se entiende mucho más después.
Ajá. Pues Raúl Carrera, psicólogo general sanitario, oye, muchísimas gracias por esta charla y por hacernos estos 5 céntimos de escribir a mano o no, o con móvil, muy amable.
A vosotros también.
Pues ja ho sabeu, lletra lligada o no, però s'ha d'escriure a mà, en funció del què i del com. Després, en funció de quin expert parlis, si també canvia una mica la cosa, en funció si utilitzes lletra lligada o lletra tipogràfica, és a dir, com les màquines d'escriure. Jo recordo un professor que tenia a la IGB que estava empipadíssim amb això, però empipadíssim, perquè ella era un fanàtic i estava ancorat en que s'havia d'escriure amb lletra lligada, primer perquè era més maca i era més humana, i era més humana. I em deia, des de que han arribat les màquines d'escriure, això ja no és el mateix, això no sé com ensenyen els nens a escriure amb lletres separades, s'ha de ser amb lletra lligada. Bé, possiblement ni una cosa ni l'altra, i suposo que també hi ha diferències en aquest cas de com fer-ho, eh? Tot ens afecta a la plasticitat del cervell, però en resum de la xerrada és bàsicament no deixar-nos enlluernar moltes vegades per la tecnologia i deixar coses que semblen que s'han fet tota la vida i que sembla que com s'han fet tota la vida ja no... Però això no significa que deixin de ser bones i adequades. Va, que de seguida en parlarem d'una altra qüestió, perquè a la zona franca de Barcelona s'està construint una presó sense reixes, una presó oberta. Què és una presó oberta? Bàsicament, l'objectiu és clar, reinsertar el personal. En parlarem d'això de seguida, aquí a migdia, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, anem a viatjar amb Insignia. Què us sembla el tema? Insignia, Bahía Bianca, que és la nova experiència business class a Llatinoamèrica, on la connexió entre el cel i la terra es viu en cada detall, des del confort i l'exclusivitat del teu espai fins a un menú d'alta cuina en el que cada tas reuneix el millor de la nostra regió. Així que eleva la teva forma de volar comprant a avianca.com. Avianca, un membre de Star Alliance.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Empieza la magia de la Navidad. Del 7 al 11 de noviembre, 40% de descuento acumulable en tu tarjeta Club Alcampo en una gran selección de juguetes de Barbie, Nenuco, Hot Wheels, Lego City y muchos más. Más información en alcampo.es. Alcampo, una Navidad encantada.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG NanoCell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
Adelántate al Black Friday con precios imbatibles, como la costilla de cerdo origen España, con un precio imbatible de 4,99 euros el kilo. O la dorada, con un precio imbatible de 7,99 euros el kilo. Válido en Península y Baleares. Hasta el 16 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Este lunes 17 de noviembre, el mejor deporte tiene acento gaditano. El partidazo de COPE con Juanma Castaño se hace en directo desde el Teatro Muñoz Seca del Puerto de Santa María. Grandes protagonistas y una cita para vivirla en directo. No te lo pierdas, desde las 11:30 de la noche, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz.
migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El futur centre penitenciari obert de la zona franca de Barcelona es prepara per entrar en funcionament després de l'estiu vinent amb una inversió de pràcticament o quasi 36 milions d'euros, 35,6, si hem de ser exactes, i serà la presó de tercer grau més gran de Catalunya, amb capacitat per a 800 reclusos en règim de semi-llibertat. Aquest equipament substituirà els actuals centres de Trinitat Vella, que es tancarà definitivament, i Batràs, sumant 200 places addicionals per a interns en tercer grau. Mireu, el disseny, aquí és la part important, perquè el seu disseny és deliberadament residencial i obert. És a dir, no veuràs una presó allà. No ho identificaràs com a tal, no? No té murs perimetrals, reixes o concertines, i amb això el que es busca directament és una major integració amb la ciutat. Els presos en tercer grau només dormen a la presó entre setmana i surten de dia per treballar o formar-se. I a més, és que tot això ve per un informe també del 2020 que indica que la taxa de reincidència entre els que passen pel medi obert és almenys 6 punts més baixa que la mitjana global. És interessant, això. Va, parlem amb la Rosa Maria Martínez, que és cap del Servei de Medi Obert i Serveis Socials de la Direcció General d'Afers Penitenciària del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya. Rosa Maria, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Com surt la idea d'aquesta presó? Com funcionarà?
Mira, aquesta presó neix de la necessitat justament d'incrementar places i en medi obert penitenciari. Això què vol dir? Que la nostra aposta de la Generalitat i del Departament de Justícia és que augmenti el nombre de persones que puguin continuar complint la seva condemna a medi obert. Quan diem medi obert vol dir que part del seu compliment pugui ser a la comunitat. Totes les dades ens demostren, totes les dades de científiques, els estudis ens demostren que les persones que acaben de ser el seu compliment en tercer grau, és a dir, en la comunitat, tenen una taxa de reincidència molt inferior. Per tant, nosaltres apostem perquè hi hagi una transició entre la presó i la comunitat que ens permeti que aquestes persones puguin complir part del seu compliment a la comunitat amb el suport i control de professionals de la rehabilitació i de vigilància.
Aquest serà el que... Des de quin moment hi ha una reflexió per poder construir aquesta presó? En quin moment dius, ostres, doncs és una bona idea per fer?
Bueno, ja fa des dels darrers governs de la Generalitat que s'aposta, i a més justament el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya es caracteritza justament per donar molt de valor a la rehabilitació i a la reinserció de les persones que estan complint la condemna. I en aquest sentit vam valorar fer un nou centre, que a més aquest nou centre serà un equipament modern, sostenible, ecològic, vull dir que fins i tot per a la ciutadania serà un edifici més, que podria ser una universitat, que podria ser un hospital, vull dir que el que intentem és buscar un espai que sigui el més natural
integrat
en el barri i en la comunitat, perquè justament és una de les apostes que té la Generalitat des de fa molt de temps, és a dir, que el compliment de la condemna es pugui fer a la comunitat. Evidentment, no tothom pot passar per medi obert, vull dir que nosaltres considerem que evidentment s'han de donar uns requeriments, uns requisits, o sigui, persones que d'alguna manera ens han demostrat que tenen un interès i que tenen una motivació i una capacitació per poder complir la condemna medi obert. Això està claríssim.
No, això t'anava a preguntar. La selecció, les persones que podien accedir a aquesta presó oberta, penso que ja has respost. Suposo que serà un perfil molt, molt determinat, no qualsevol pot anar aquí.
Exacte, és un perfil molt determinat. És a dir, aquelles persones que nosaltres apostem perquè la transició a la comunitat sigui passi per aquest tercer grau. Penseu que quan les persones passen a llibertat definitiva des d'una presó, des d'una presó tancada, com podria ser Brians, com podria ser Quatre Camins, és un esdeveniment crític molt important. Vull dir que la gent, no, en aquell moment, bueno, trenca els seus esquemes, torna amb la seva família, que feia anys que no hi convivia, torna al seu medi, torna a casa seva. És un esdeveniment crític important. I nosaltres apostem perquè, no, pues aquesta transició sigui molt més tranquil·la i molt més suau. Evidentment que nosaltres tenim diferents avaluacions, diferents instruments d'avaluació que el que ens ajuden és justament a detectar quines són les persones que d'alguna manera poden gaudir d'aquest règim. Val? Nosaltres tenim un instrument d'avaluació de risc de reincidència, de risc de trencament de condemna, de risc de reincidència violenta, que nosaltres utilitzem per gestionar justament pues, aquest pas a la llibertat. És a dir, que nosaltres, aquestes persones que nosaltres considerem que, bueno, que presenten ser riscos, tot i així poden anar medi obert, evidentment, però amb un control i una supervisió important. Pensa que en els centres oberts hi ha equips multidisciplinaris formats per educadors, per psicòlegs, per juristes, per treballadors socials, i en funcionaris de vigilància que vetllen també per la seguretat de les persones. Vull dir que s'aposta per aquestes persones puguin reinserir-se de la millor manera en llibertat. És a dir, és... El resum seria donar-los una segona oportunitat.
D'acord. Doncs Rosa Maria Martínez, cap del Servei de Medi Ambient i Serveis Socials de la Direcció General d'Afers de Penitenciaria del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat. O sigui, el títol és llarg, vull dir, tenim un títol llarg. Bueno, és mitja entrevista, el títol,
Només dir-te que no és medi ambient, és medi obert.
A medi obert.
Està molt relacionat, però bueno...
Ostres, m'havien posat medi ambient, perdó. Doncs disculpa, has fet medi obert, en aquest cas.
Exacte.
Doncs disculpa el gazapo. Escolta'm, Rosa Maria, moltes gràcies per la xerrada i per les explicacions. Molt amable. Sí.
No, a vostès. Bon dia. Adéu.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope i en nuestro Instagram. Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Insigne Bahía Blanca, la nueva experiencia business class a Latinoamérica. Aquí, la conexión entre el cielo y la tierra se vive en cada detalle, desde el confort y la exclusividad de tu espacio, hasta un menú de alta cocina en el que cada bocado reúne lo mejor de nuestra región. Eleva tu forma de volar comprando en avianca.com. Avianca, miembro de Star Alliance.
En Bazar El Regalo cumplimos 50 años.
Y para celebrarlo, adelántate al Black Friday.
Con descuentos invencibles de hasta el 50% en televisores, electrodomésticos y mucho más.
¡Corre, corre, que vuelan!
Encuentra tu tienda más cercana en bazarelregalo.com.
Bazar El Regalo, cada día más cerca de ti.
Cada paso cuenta. Con la línea Hidrogel Barisan de Laboratorio Farmabari, cuida tus pies con la máxima protección y confort. Encuéntranos en tu farmacia de confianza o en farmabari.com. Laboratorio Farmabari. Muévete con nosotros.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Escolta la teva Cope més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Sabíeu que gairebé el 60% dels edificis catalans van ser construïts abans de l'any 1980?
Descarrega l'app de Cope i selecciona la teva emissora Cope Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
Per què hem de portar de Xina, d'Ucraïna, productes que es venen com mel que no ho són? I a més, si s'arriba a l'acord del lliure comerç amb Mercosur...
Tot això i més a Cope Catalunya i Andorra. Cope Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, que bé, que encara ens queda mitja hora per gaudir. Dos quarts de dues del migdia. Som la teva Cope més propera, són les senyals horàries que hem escoltat, soc el José Miguel Cruz, i, si us sembla, actualitzem la informació de serveis i comencem per la meteo. Bé, tenim la les últimes fuetades d'aquesta borrasca Clàudia, que no ens ha afectat de ple a Catalunya, però alguna cosa ens ha deixat. De cara a aquesta tarda, queden restringides les pluges a tot el que seria la part nord de Catalunya, sobretot Pirineu, Prepirineu, part de la Catalunya central, i una mica fins al Baix Llobregat. Però el sol comença, les clarianes comencen a entrar. Les temperatures baixen, comencen a baixar. Sobretot demà dissabte les pluges quedaran més restringides, quatre gotes cap a la Vall d'Aran, cap aquí, cap a tota aquesta zona, i el sol farà un predomini clar a tot el territori. Això sí, les temperatures a la baixa. Bé, ja toca, perquè és que aquest vent de sud ens havia deixat, a més de molta pols en suspensió ahir, una pujada de temperatures bastant anormal pel que tocaria per l'època. Sembla que agafarem ja el camí d'agafar-ho tot cap al que tocaria, cap a aquests cap a mitjans de novembre. De cara al diumenge, tres quarts del mateix, les pluges baixen, les temperatures es mantindran, però el sol ja farà un predomini pràcticament durant tot el dia, i ja acabant diumenge es poden presentar algunes pluges cap al Pirineu i Prepirineu Oriental. És a dir, començarem a tenir un temps molt, molt de tardor de cara al que tocaria aquest cap de setmana. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia. Doncs, a veure, de moment no tenim massa dificultats a la xarxa viària, ara com ara, divendres migdia, ja sabeu que s'anima ràpidament el trànsit. De moment encara no ho ha fet, però sí que tenim ja trams amb intensitat, alguns punts de lentitud. Cas de la C-17 a Parets en sentit sud, o l'autopista P-7 a Barberà en els dos sentits de la marxa. Sí que a les dues rondes ja veiem alguns trams de lentitud aturades, en el cas de la ronda de dalt entre Sarrià i Vallcarca, en sentit Trinitat, puntualment entre Horta i Vall d'Hebron en sentit contrari. I la ronda litoral de Zona Franca, Montjuïc, en sentit Besòs, més endavant el tram de Fòrum, Sant Adrià, Gran Via, aquesta zona, i en sentit Llobregat també la zona habitual, d'altra banda, entre Prim i el Moll de la Fusta. Pel que fa a la xarxa viària, coses importants a tenir en compte. De moment, sobretot, destacar, recordar que l'autopista P7 ens queda aquest carril tallat a Montroig del Camp. S'està treballant per fer tasques de reparació de la via després del camió volcat d'ahir al vespre, i queda aquest tram amb un carril menys. En tot cas, tampoc hem de parlar d'aturades en aquest punt, sobretot cal passar amb prudència. És tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Eduard. Bona tarda i bon cap de setmana. Cuida't.
Gràcies, igualment.
L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs?
José Miguel, companys, què tal? Bona tarda, bon migdia.
Estàtua Messi a l'Spotify Camp Nou?
Per què no?
Sí o no?
Per què no?
No, no, tu què votaries?
Cruyff té una,
sí.
Kubala té una altra.
Té una altra.
Home, si hi ha un futbolista que ha marcat una època a Can Barça, a l'alçada de Cruyff o a l'alçada de Kubala, és Messi.
Estic totalment d'acord. Vale. Jo votaria sí.
Això que és una idea que pràcticament genera un consens...
I que la vegi en vida, si pot ser.
Home, aviam...
Home, quan fan aquestes coses que els nomenclators dels carrers, la persona, una dels requisits és que hagi mort...
Nomenclators dels carrers! Tinc una molt bona de nomenclator del carrer que li explicaré per... Busqui IKEA Valladolid.
Ah, vale.
Pues IKEA mira. Valladolid.
Mentre m'expliques que...
Vagi buscant.
Com ho explica això?
IKEA explica. Valladolid. No, aviam, això que és una idea universal, una estatua per Messi a l'Spotify Camp Nou, clar, cae por su propio peso, com aquell qui diu, és una idea que va verbalitzar per primera vegada Joan Laporta, president del Barça, ahir en un acte a la Casa del Llibre de Barcelona.
Ahir es mereix l'homenatge a Can Barça, el més bonic del món. I també, doncs, en junta directiva, els companys, sempre pensem, s'ha de fer alguna cosa més pel Messi, no? I, home, jo crec que també el Messi hauria de tenir una estàtua a l'Spotify Camp Nou. I si la TV la té el Kubala, la té el Cruyff, jo crec que també seria de justícia que el Leo, doncs, també tingués la seva estàtua.
Impepinable. Tant és així que avui a la nostra parròquia, al nostre compte de @esportscope, preguntem per al model ja d'aquesta estàtua. Model, ensenyo la samarreta al Bernabéu.
Sí.
Jo crec que tothom té la foto al cap.
Sí, sí.
Model, victòria agònica contra el Paris Saint-Germain. Jo crec que tothom també té la foto al cap. O un estat una mica més convencional, conduint una pilota. A mi m'arribava la seqüència d'aquell meravellós gol contra el Getafe.
T'han comparat amb el de Maradona contra la selecció d'Anglaterra.
Efectivament, i per això, bueno, Messi conduint una pilota i potser un defensa doncs, que li intenta pispar sense èxit, però bueno. Estem, per cert, hi ha un acte vinculat als veterans del Futbol Club Barcelona. Tenim per allà el Víctor Navarro, aviam què es pot empescar. I estem pendents dels internacionals, els del Barça, els de l'Espanyol i els del Girona. Avui, plat interessantíssim. Polònia, Lewandowski contra Països Baixos. Frenkie de Jong buscant un bitllet de classificació directa pel Mundial. Ahir, victòria de la França de Koundé, ja té el bitllet a la butxaca. Victòria de l'Anglaterra de Rashford, que ja tenia el bitllet a la butxaca. I la notícia, l'expulsió de Cristiano Ronaldo per un cop de colze al Irlanda-Portugal. No podrà jugar l'última i definitiva jornada amb els portuguesos. Pendent també de la prèvia del Geòrgia-Espanya de demà. La roda de premsa oficial comença a 3:15 de la tarda. Per tant, a Esports Copé, finestra oberta per veure si a Luis de la Fuente li tornen a preguntar una vegada més pel tema de Lamine Yamal. A l'Espanyol, parlant d'internacionals, molt bé Pickel amb la selecció de Congo a la fase de repesca del grup del continent africà, han eliminat ni més ni menys que Camerún. Han de donar un pas més per buscar aquest bitllet pel Mundial. Sentirem Puado a la seva fase de recuperació del seu esquinç de genoll. Encara li queda més o menys un mes per tornar a veure el capità als terrenys de joc amb la samarreta de l'Espanyol. I el Girona, evidentment, també pendents dels 7 internacionals. És un cap de setmana que ens porta un clàssico a la Lliga Femenina. Demà, a les 4 de la tarda, Barça-Madrid, a l'Olímpic de Montjuïc. Per tant, l'Edu va dir que ha marxat cap a la prèvia del Futbol Club Barcelona de cara a aquest partit, que pot començar a cimentar la Lliga pels homes de Pere Romeu. I en bàsquet, com que el calendari és tan apretat, el Barça té dos compromisos en 40... Té nou entrenador, que és Xavi Pascual, i té dos compromisos en 48 hores. Virtus, a l'Eurolliga, i Baskonia, a la Lliga ACB. Aquests dos partits, Xavi Pascual encara no hi seurà a la banqueta.
No està a la banqueta.
No estarà a la banqueta. Serà Òscar Orellana qui dirigirà de manera eventual el Barça de bàsquet. I algú va dir, bueno, igual Xavi Pascual va al Palau i tal. No! Informa Alberto Díez, Xavi Pascual no estarà presencialment al Palau veient aquests dos partits. Home, jo suposo que els veurà per la tele.
Per la tele, home, jo suposo que sí, no? Sí, sí.
Al voltant de la situació del Barça de bàsquet, protagonista avui a Esports Copé, Joan Creus, el mític Chichi Creus, home, per analitzar un poc una mica com està la secció blaugrana de la cistella. I pel que fa a la plana poliesportiva, recordarem la victòria ahir del Barça d'handbol una més a la fase de grups de la Lliga de Campions d'aquest esport davant del Wisła polonès.
Home, té un bon coixí de punts, eh? El Barça d'handbol.
Sí. Vaja, bon, la secció que millor... Clar, la Lliga la guanyen sense baixar de l'autobús.
Ara mateix...
I ara mateix, doncs, molt bé a la Lliga de Campions, sí senyor.
Per cert, he fet cas, he buscat...
Li ha agradat, eh?
Ikea Valladolid.
Li ha agradat, eh?
I sabeu...
Li ha agradat, eh?
Parlaven del... Per si t'has reincorporat, estan parlant del nomenclator...
Dels carrers.
Bé, doncs, el carrer on es troba Ikea Valladolid és el carrer Me Falta un Tornillo. El nom del carrer és aquest. Me Falta un Tornillo. I és un carrer... Van fer
una votació.
Sí, una votació popular per veure quin nom li posaven a aquest carrer. I los
cachondos, va guanyar Me Falta un Tornillo.
Los cachondos vallisoletanos van dir vamos a ponerle Me Falta un Tornillo porque ¿a qué vas a Ikea? Pues no sé si será Ikea o el Leroy Merlin. Lo ideal para buscar un tornillo creo que más sería Leroy Merlin. Pero
sí, en Ikea, el Leroy Merlin que no pasa
en Ikea. En Ikea también hay unos cuantos tornillos que a veces sobran de cuando montas muebles.
Estic pensant, a aquest nomenclator de carrer, qui el va haver de beneir, l'Òscar Puente com a alcalde de Valladolid? O...
Pues no sé, perquè mira, està a l'Avinguda Suècia, està el carrer Ramon y Cajal, està el
carrer... Clar, Avinguda Suècia, per l'Ikea, doncs clar, ja ens
agafa. Està al carrer del Comerç, tot això està envoltant...
És un polígon.
Un polígon, i el carrer on està l'entrada és el carrer Me Falta un Tornillo. És brutal, és...
Jo crec que
este país...
El nomenclator de Barcelona el nomenclator de Barcelona no hi ha un carrer tan...
No, ja buscaré, perquè segurament alguna cosa estranya hi ha, però aquí no sé si són... iba a decir frívolos.
Més, aquí són més seriosos.
Més donats a la conya marinera amb aquests nomenclators dels carrers.
Carrer però... Fricandó, carrer...
Carrer Canalons de la iaia. Estaria fantàstic. Carrer Ratafia.
Carrer Cardolla.
Per ahí estaria magnífic, això, eh?
Sí.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor, bon cap de setmana.
Igualment, doncs el podeu trobar, està a Google Maps i és una d'aquestes qüestions i una història interessant la del nom que li han posat a aquest carrer. Me falta un tornillo, que em sembla molt, molt adequat. És que este país hay que quererlo. Para lo bueno y para lo malo, pero hay que quererlo, porque, en fin... Bé, de seguida, de què parlem? Parlarem de la pesca. Ja sabeu que ja els pescadors han advertit de l'escassetat, no crec que no hi hagin, però sí que estaran a un preu realment important, les gambes, els llagostins, els peix de cara al Nadal. Estan realment amb l'ull posat en tot això. En parlarem amb una pescadora i amb la professió de pescador que està en crisi. Parlarem amb una pescadora, parlarem amb l'armadora del vaixell Nus, que és un vaixell que té la seva base a Barcelona, al port de Barcelona, on encara hi ha pescadors. En parlarem de seguida de tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Però vull recordar abans de tot que dilluns tindrem aquí amb nosaltres el doctor Adolfo Vivar Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia. Per què? Doncs per parlar sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. Està tots els dilluns aquí amb nosaltres, a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Si teniu qualsevol dubte, la podeu adreçar a radioconsultavision@gmail.com o podeu trucar al telèfon de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, al 93-301-3003. Al web també trobareu tota la informació. 93-301-3003.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Este fin de semana, la selección vuelve a la carga.
¡Ojo España!
Y tiene en su mano la clasificación para el Mundial 2026.
¡España está cada vez mejor!
Este sábado, en Tiempo de Juego, Georgia, España.
¿Cómo gana España, Miguelito?
Es un espectáculo.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en el Corte Inglés.
Llévate un Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G de 256 gigas por 299,90 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés.
Hasta el 16 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'una crisi, jo crec que sense precedents, al sector pesquer. I parlem de crisis en majúscules, en vermell i en negretes i subratllades. A la limitació de pesca, de la que parlàvem fa uns dies, que posa precisament en perill tot aquest abastament del mercat, i a més entrem dins d'un què difícil d'entendre, perquè, clar, si els pescadors de casa no surten a fer feina, no tindrem peix d'aquí, de proximitat, però sí que vindrà peix del nord d'Àfrica o peix de Sud-amèrica congelat, que no tenen les restriccions que tenen aquí. És a dir, possiblement aquí entraríem a un debat força interessant sobre el què i el com, perquè no estem parlant del comerç d'aquí, estem parlant d'una aldea global i de comerç planetari. Bé, a tot això, aquests dies de fer feina que tenen limitats els pescadors, tenim el relleu generacional. Cada cop hi ha menys joves que es vulguin dedicar a la pesca, per tot el que comporta. Anem cap a Barcelona, i al port de Barcelona està la Cristina Caparrós, que és pescadora i és armadora del vaixell Nus. I és una de les poques dones pescadores que hi ha dins d'un dels pocs vaixells de pesca que hi ha al port de Barcelona. Cristina, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Mira, Cristina, jo estava dient que la dificultat del relleu generacional a la pesca. Estava encertat o no?
Sí. De fet, és una mica els relats que acabem tenint tots, no? En aquests moments, com tot el sector primari, la pesca passa per moltes dificultats per trobar qui es vulgui dedicar al món de la pesca en els propers 5-10 anys. I en el cas de Barcelona, jo crec que és com més acusat per la manca de visibilitat que comentaves, no? Vull dir, a Barcelona tenim moltes coses, Tenim museus, tenim carta de restauració, teatres, una gran quantitat de coses que ens fa d'alguna manera que la pesca perdi aquest protagonisme, com podria passar en d'altres viles marineres, que si no, que tothom ho té molt present, no? Si algú se'n va a Port de la Selva, o se'n va a Vilanova, o se'n va a la Ràpita, sap perfectament on està el port, quanta gent hi ha, i aquí quedem una miqueta com diluïts, no?
Hi ha reconeixement del sector pesquer aquí a Barcelona?
Jo crec que hi ha poc reconeixement del sector primari en general, encara més de, pensaria, de, sense que ningú se m'enfadi, de ramaderia, d'agricultura, però ara, del sector pesquer jo crec que hi ha encara menys visibilitat, en el sentit de que clar, o sigui, nosaltres quan feinegem estem fora, no? Vull dir, no hi som. I no podem portar els tractors de la Generalitat ni allà una carretera.
Posar el nus enmig de la Diagonal seria complicat.
I llavors som un sector una mica que està com una mica basat, no?, a fer la seva, anar fent, i d'alguna manera no tenir aquest com reconeixement social, i això crec que juga en contra nostra a l'hora de fer una estratègia per buscar un camí generacional.
Això sorprèn molt, perquè estem parlant del sector primari, que és essencial per la vida de la comunitat, en qüestió de em refereixo a l'alimentació, eh? Parlo de la pagesia i parlo del peix. Parlo del peix, peix fresc, a les peixeteries en aquest cas. Per això sorprèn que quedi tan amagat tot el sector primari.
Bueno, jo crec que a nivell de comercialització, o sigui, penseu que el peix té moltes dificultats, no? Perquè és algo que extraiem del mar, que no podem fer veure com sortirà, és a dir, no és com un tomàquet que dius, bueno, mira, està verd, però demà veurem, o el xai pesa tant i calculem que tenen altres dificultats, eh? Però clar, ens és molt difícil planificar, ens és molt difícil també planificar amb les noves normatives, no?, que cada vegada ens estan reduint més els dies de pesca, però no ho sabem anticipat, per tant, gestionar-ho és diferent. I a més, o sigui, clar, una vegada arriba en terra, és un producte que dura fresc molt poques hores, que hi ha que tenir uns canals de distribució molt àgils, i llavors és una tendència una mica com que és un... que si no se'n sap molt, és difícil diferenciar el que és peix de proximitat del que és peix d'altura i més industrialitzat, i jo crec que això fa que la nostra pesca, que és una pesca de proximitat, una pesca on els vaixells van i venen cada dia, que no es fa una manipulació a bord, que no es fan descartes, que es fan parades biològiques, que estem dins de plans de gestió, no? Perquè al final els pescadors som els primers interessats en continuar pescant i en cuidar el nostre mar, i és una cosa que no pesca, no passa la pesca industrialitzada, no?
Per què creus que és tan difícil el relleu generacional? Què falta? Falta vocació? Falta formació?
Aquesta és una pregunta que jo crec que ningú seria capaç.
Falta estimular? Falta... És que possiblement els joves pensen, no, és que és una feina dura.
Des del meu punt de vista, falta... O sigui, del que jo crec que jo puc intentar fer i amb l'entorn que jo tinc, jo crec que sí que falta una mica de reconeixement i de falta canvi de discurs, no? De dir... Som molts els que hem tingut opcions de dedicar-nos a altres coses i ens dediquem a això perquè ens agrada i som feliços a l'aire lliure i ens agraden els treballs no monòtons i ens agrada el contacte amb la natura i ens agrada poder col·laborar amb científics i amb divulgació, i això, aquesta feina ho permet. En canvi, altres feines no ho permeten. I jo crec que aquesta part com de passió, d'ofici, de tradició, sí que queda com molt diluït, i també perquè tenim un discurs molt, en general, com a societat, en els temps que corren cap a la gent jove, però en particular cap a la pesca, com de molt d'ui, no ens en sortirem, ui, no guanyem prou, ui, que és molt veritat en certs moments, però que hi estem lluitant i ho estem fent superbé. O sigui, amb totes les eines que tenim, tota la pressió administrativa, la manca de cursos, la manca d'eines, diguéssim, des de part de l'administració, per poder afrontar-los, ho estem fent superbé. I en canvi això, doncs, com que tenim un tarannà una mica més, potser més familiar, un tarannà més de casa, de lluitar cada dia, això queda molt diluït.
Doncs, escolta'm, Cristina Caparrós, armadora del NUS, del Port de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per transmetre les teves impressions i respondre les preguntes que t'hem fet, molt amable.
Vinga, moltes gràcies i truqueu quan vulgueu.
Sempre un plaer, per això ho he fet, per saber com està el sector. Va, que de seguida parlarem d'una qüestió força interessant i que cada cop la tenim més clara. Cada cop hi ha més joves amb fe. És a dir, la fe creix en els joves. És tot un què que de seguida en parlarem, però abans, si em permeteu, com teniu el vostre cor? Afortunadament tenim el centre de referència en salut cardíaca a Catalunya i es diu INSCOR. A INSCOR, el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, doncs cuidant del teu cor, realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris que calguin i que necessitis. Ofereixen sobretot aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan calgui, quan et faci falta. Tota la informació a inscorbcn.com.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia, a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I és un fet contrastat. La fe creix cada cop més en les noves generacions. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
Què ens expliques d'això? És una qüestió clara, sense cap mena de dubte.
Sí, entre els més joves, bon, i en general, mira, la província de Barcelona, i segons dades del Centre d'Estudis d'Opinió i de l'IDESCAT, l'assistència a missa s'ha duplicat en només 5 anys, mentre que el juliol de 2020 poc més de 300.000 persones hi assistien amb una certa freqüència. El juliol de 2025 aquesta xifra ha superat les 600.000. En termes percentuals, això representa un salt del 10 al 20% aproximadament. I contràriament, efectivament, ja ho apuntaves, el que molts podrien pensar sobre joventut i religió, alguns estudis recents indiquen que els joves catòlics doncs, estan mostrant una fidelitat, no?, sorprenent, que podíem qualificar en alguns casos. Nosaltres no... ja sabem d'això perquè recentment, precisament, vam fer un tema sobre el bisbat de Terrassa, no?, i aquest auge també de la fe entre els joves.
Vam tenir aquí una xerrada amb el mossèn encarregat, una xerrada força interessant, la veritat.
De fet, segons alguns informes, els joves de 16 a 24 anys doncs, tenen un percentatge, en un percentatge significatiu, assisteix a centres de culte amb més freqüència, fins i tot, que la mitjana general. I a què es pot deure tot plegat? Doncs a la cerca de sentit, no?, en temps convulsos, no?, en joves que no tenen accés a l'habitatge, que la recerca de feina, no?, una certa incertesa vital, efectivament, doncs busquen la fe, no?, com un element on, no sé, on tenir una certa certesa. També hi ha estratègies d'evangelització modernes, està el moviment Hakuna, per exemple, no?, música, influencers de la fe, fins i tot alguns mossens, i per què no, doncs, una presència intergeneracional.
Doncs parlem amb el Gerai Mellado, que és un jove que va estar a política i ara participa en el moviment EFETA, precisament. Gerai, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por estar aquí con nosotros, Gerai. Yo hablaba del aumento de la fe entre los jóvenes. No sé si en tu entorno, tú y tu entorno, más o menos, notas esto.
Sí que lo noto, y además lo noto de personas totalmente inesperadas, lo cual sorprende aún más, ¿no? Yo quizá que soy converso, pues todo esto me supera muchas veces, ¿no? Porque pienso, joder, señor, ¿qué es lo que estás haciendo, no?, con la gente que conozco, personas que...
Pero cuando hablas de gente inesperada, ¿a qué te refieres, Gerai? ¿Con gente que no te esperas?
Pues mira, fíjate que yo mismo incluso, ¿no?, cuando no creía, cuando no formaba parte de entornos católicos, aunque siempre crecí en una familia cristiana, pero esto que se llama católico no practicante,
¿sí?,
pues tienes ese prejuicio, ¿no?, de típica persona que va a misa, que viste de una determinada manera, que es de una determinada forma. Después entras en el mundillo, en el ambiente, y ves que todo esto cambia radicalmente, ¿no?, que hay personas de todo tipo, y que el Señor al final toca los corazones de personas, como digo, totalmente inesperadas para mí, muchas veces porque causa de prejuicios, ¿eh? Que al final uh-huh. todos tenemos derecho a ser cristianos, a creer en el Señor y a vernos tocados por la gracia.
Oye, ahora estás participando en el movimiento EFETA. Primero, ¿qué es el movimiento EFETA? Yo he hecho una definición un poco planera y superficial, pero ¿qué es?
Pues mira, EFETA es un retiro que se organiza por parroquias, es decir, no tiene una estructura como tal, no es una congregación ni nada parecido. Se realiza cada 6 meses normalmente y es un retiro espiritual, católico, dirigido especialmente a jóvenes. Es testimonial y vivencial, es decir, en EFETA se conocen historias de otras personas y además se viven experiencias en primera persona de encuentro con Jesús o que buscan ese encuentro con Jesús, que a veces se puede producir y a veces puede no producirse, ¿no? Pero que cuando se produce, pues se lo hace de una forma muy intensa.
¿Y cómo decidiste involucrarte en el movimiento? O sea, ¿en qué momento dices, va, pues vamos allá, me pongo en marcha, soy activo?
Bueno, esto yo creo que viene después de hacer el retiro, ¿no? Yo lo hice gracias a mi madrina, que lo había hecho unos meses antes, y con mucha insistencia, oye, que tú lo necesitas, oye, que te va a ir muy bien, tal. Pues mira, justo después, yo puedo decir que me empecé a convertir en EFETA, ¿no? Yo me acerqué a la fe católica y hasta ahora, pues me fui implicando y al final he acabado de coordinador de EFETA en Sarañola. Y pues muy contento, la verdad, muy contento porque implica mucho trabajo, implica muchas horas, pero al final acabas viendo cómo el Señor pues hace lo suyo después de que tú hagas tu parte y hay gente que sale muy contenta del retiro, gente que te da las gracias. Joder, pues eso ya lo vale todo, vale todos los sacrificios que se puede hacer por esto.
Oye, Yeray, ¿y qué te aporta?
Una paz inmensa de saber que estás haciendo el bien, que estás haciendo algo bueno, algo bello, algo verdadero. Y el saber que estás construyendo el reino, ¿no? O contribuyendo a ello en tu día a día, en lo pequeño que tú puedes hacer, pues saber que estás haciendo el bien, sobre todo.
Claro, es que tú además has militado en política, tengo entendido, ¿no?
Sí. Y la verdad es que te tengo que decir que...
Bueno, no quiero mezclar una cosa con la otra porque no me gusta mezclar la fe con la política, vamos. Creo que no hay nada más alejado una cosa que la otra, pero bueno, era inevitable hacer esta relación.
Sí, no, pero me hace mucha gracia que lo hagas porque además es algo que no tiene nada que ver y que desde luego es muchísimo más agradecida la fe que la política. O sea,
¡hombre!
La política al final se ha convertido en un lodazal, en un barrizal.
Sí.
Es muchísimo más enriquecedor, sobre todo a nivel personal, el construir el reino de Dios que no el construir la militancia en política o las ideas políticas.
¿Crees que a las nuevas generaciones les falta esperanza? Y precisamente están buscando en la fe esa esperanza que no encuentran en, iba a decir en la vida real, pero es que la fe también es vida real, o sea, en un día a día, en un futuro, por ejemplo, creo que sería más adecuado eso.
Creo que no lo puedes definir mejor, es decir, en un momento de vacíos existenciales por todas partes, de sexualidades totalmente desordenadas, de vidas que carecen muchas veces de sentido porque materialmente pues no llegamos al final de mes, no podemos pagarnos un alquiler, no tenemos un proyecto de vida futuro, oye, pues mirarle a él, ¿no?, es muchísimo más enriquecedor que mirar nuestra vida o nuestro mundo que parece a veces que se nos cae a pedazos, ¿no? Creo que es una vía de salvación personal, no solo salvación a nivel teológico, ¿no?, sino de salvación a nivel mental, de decir, bueno, pues tengo un descanso en ti, tengo una vida que merece la pena ser vivida a pesar de todo lo malo que ofrece este mundo muchas veces, ¿no? Que hay muchas cosas buenas, pero también el día a día pues es duro, las relaciones interpersonales pues son duras, cada vez se vuelven más frías, cada vez se vuelven más sintéticas con las nuevas tecnologías. Oye, pues tener un espacio de fe en tu vida yo creo que te ayuda a llevar todo esto muchísimo mejor. ¿No? No en el pensar todo el día en que aquí tengo una vida que tengo que vivir con mucho sacrificio, sino que más allá hay algo más que me va a aportar algo muchísimo mejor y que es para siempre, que es eterno. Pues muchísimas gracias a vosotros y ojalá que el Señor nos permita que sean muchísimas más el crecimiento de la fe y sobre todo de las vocaciones que las necesitamos como el comer.
Moltes gràcies. Arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja, que acabin de passar una molt bona tarda i un millor cap de setmana.